L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, ja som a divendres 15 del mes de gener. Comença ara i aquí el nostre temps d'informació que ens portarà a fer un repàs de les notícies més destacades succeïdes durant aquestes darreres hores arreu del territori. Salutacions cordials de qui s'encarrega avui divendres de presentar i dirigir aquest temps d'informació. Tere Giner. Avui el nostre temps de notícies el comencem parlant de la meteorologia, perquè la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat activava ahir a la tarda la fase d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya per les fortes ràfegues de vent que van afectar el nostre país. Segons informava el Servei Meteorològic de Catalunya, anit mateix ja es van superar ràfegues de vent de 135 km per hora en poblacions com el Mas de Barberans o el Perelló. També es produïa la caiguda d'algunes teulades, altres elements estructurals o de la catenària d'alguns trens. De fet, l'única sortida destacada que van tenir que realitzar els bombers la passada nit fou perquè van volcar quatre camions a la Nacional 340 a l'alçada de Calafat. Les ràfegues del vent de força nou provocaven ja des de dijous a la tarda diferents incidents que afortunadament no han tingut conseqüències greus. Araceli Domínguez, des de la Cala Ràdio, ens explica la darrera hora en quant a les inclemències meteorològiques pel fort vent.
El temps o el mal temps segueix sent notícia aquesta setmana. Si divendres passat la neu ens sorprenia a tots en despertar-nos, avui el fort vent fa que persones i coses es desplacin pràcticament volant. I és que el fort vent que arriba a 85 km per hora, força nou, manté alerta els diferents efectius municipals, com ara la Brigada d'Obres i Serveis i la policia local, a banda de bombers, per atendre possibles incidències. Afortunadament, les conseqüències del temporal de vent no han estat greus. Sabem, per exemple, que la Nacional 340, a l'alçada de l'urbanització de Calafat, ha embolcat quatre camions. Això ha obligat a tallar la carretera. També a Calafat, com a Tres Cales i Roques Daurades, han caigut alguns arbres, quasi tot pins de gran magnitud, que han estat literalment arrencats de la terra. En la caiguda dels arbres també ha tingut molt a veure que el terra estava mullat i, per tant, tendre, degut a les pluies dels últims dies, perquè la força no del vent no es considera suficient per ella sola per arrencar arbres tan grans i forts. Al nucli urbà, en concret a la Rambleta, hi havia aquest matí un arbre que a punt estava de perdre la seva lluita per mantenir-se arrelat al terra, tot i la insistència del temporal de vent per fer-lo fora. Tanmateix, el vent ha fet volar tanques de publicitat, contenidors, persianes i cables d'electricitat, fent que en alguns moments de la tarda d'ahir es tallés la llum de l'enllumenat públic. La brigada també ha hagut d'intervenir per retirar-los de la via pública. Enric Estruc, cap de la Brigada d'Obres i Serveis.
Les fortes ratxes de vent d'esta nit passada ha obligat a intervenir la Brigada d'Obres i Serveis. Ha sigut un vent de 85-90 km per hora que ha fet destrosses, com ha volcat camions. Quatre camions, tots a l'altura de Calafat. Dos abans d'entrar a la urbanització i dos a l'altura del circuit. Ha fet caure arbres, ha trencat diverses tanques, ha fet volar contenidors. El vent no era pot ser tan fort com l'última ventada que vam tindre, que van caure tants arbres, però a l'estar el terreno molt mullat, degut a que ha plogut molts de dies, ha fet caure uns quants arbres, sobretot a l'organització de Calafat. Desgràcies que nosaltres sapiguéssim no hi ha hagut cap, tot béns, danys materials. Estem en alerta. Mentre està que no pari el vent, estarem en alerta.
Recordem que la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat va activar aquest dijous al vespre la fase d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per les fortes ratxes de vent que afecten alguns punts de Catalunya, principalment als dos extrems del país. Al Perelló, a Mas de Barberans, el vent bufava ahir a més de 135 km per hora. En total, els bombers de la Generalitat han rebut 19 avisos a les Terres de l'Ebre, principalment per arbres mig tombats i caiguts i elements estructurals en perill de caure.
Gràcies, Araceli. Al finalitzar aquest temps de notícies, donarem compte també de la situació meteorològica per a les properes hores, on sembla ser que aquest fort vent anirà disminuint. I després de donar compte d'aquestes sortides que, degut al fort vent que ha bufat les darreres hores a les nostres terres, han tingut que realitzar els serveis de bombers, seguim amb l'informatiu de Mute, amb una altra temàtica, però parlant del mateix cos, perquè el tràgic incendi d'Horta de Sant Joan, que va costar la vida a 5 bombers de la Generalitat, farà que aquest cos, el cos d'emergències, canviï la seva forma d'actuar en els focs forestals. El cap dels bombers de la Generalitat, Joan Rovira, assegurava que després d'Horta cal prioritzar la seguretat dels professionals i cal també difondre que els bombers no poden agafar tots els incendis. Els bombers estan dolguts i indignats per la informació segmentada i interessada que s'ha publicat sobre l'incendi del passat juliol. Per aquest motiu, a través d'una emotiva roda de premsa de 3 hores de durada, desglossaven un informe que deixa clar que van intentar rescatar els seus companys en tot moment. El secretari general d'Interior, Joan Boada, carregava durament a l'advocat Pau Simarro, que va fer públics detalls de l'informe dels bombers, i l'acusava d'escampar informacions interessades. El cap dels bombers, Joan Rovira, prenia la paraula just després de Boada i assegurava en nom del cos que estan dolguts i indignats per la segmentació que de l'informe se n'ha fet als mitjans de comunicació. La publicació parcial de l'informe els darrers dies ha obligat al Departament d'Interior a convocar aquesta roda de premsa que es va realitzar ahir per difondre a tots els mitjans l'informació al complet de 437 pàgines. Escoltem el cap dels bombers, Joan Rovira.
Tenim un cos de bombers format per excel·lents professionals i millors persones, però que tots estan emocionalment i professionalment molt afectats per l'accident d'Horta. També vull assenyalar que estem sorpresos, estem perplexos i fins i tot que diríem que indignats pel tractament parcial, segmentat i interessat que algunes persones o mitjans o organitzacions estan fent de les informacions recollides en el nostre informe. Per aquest motiu, el que volem és explicar i donar còpia per tal que tothom en tingui, el tingui complert. Malauradament, la tendència cada cop és que els incendis forestals tenen unes característiques molt més violentes amb la seva propagació. Val? Això ha de significar que també internament nosaltres hem de prioritzar, com no pot ser d'altra manera i després d'Horta més, tot el que són les consignes de seguretat de cara a les nostres dotacions. Això significarà, evidentment, que determinats canvis, amb alguns de detall i d'altres potser una miqueta més de profunditat. Però també tindrem de començar a difondre que potser els bombers no tenim la capacitat per apagar-ho tots els incendis, o almenys aquests incendis amb aquelles fases de propagació extrema en què realment ens està superant la velocitat que té l'incendi amb la velocitat que tenim nosaltres per apagar-lo.
La reconstrucció d'aquell incendi que fa l'informe transmet amb claretat la violència i la dificultat viscuda pels 128 bombers que aquell 21 de juliol treballaven a Horta. Uns 80 efectius van haver d'efectuar maniobres d'autoprotecció o fugir quan poc després de les 2 del migdia van aparèixer 3 fronts nous. L'informe mostra també les gravacions de la conversa telefònica mantingudes amb el bomber Pepe Pallàs, l'únic supervivent, i el seguiment que fan del bomber David Dosaigües a través del GPS i de les unitats portàtils. Les comunicacions que mantenen amb aquest grup d'especialistes en intervencions forestals mostren una unitat tranquil·la, més preocupada per l'alerta que ha disparat la unitat de la BRIF, que sí demanava l'evacuació, que per la seva seguretat. Rovira explicava que la tendència és que els incendis forestals es manifestin cada vegada més amb una violència que fa molt difícil la seva extinció. Després d'Horta, cal prioritzar la seguretat de les nostres dotacions. Hem de començar a difondre que els bombers no tenim la capacitat d'apagar tots els incendis o almenys aquells focs que avancen a una velocitat de propagació superior a les nostres tasques d'extinció, assegurava. La propera notícia tracta sobre la llei de vegueries, ja que el conseller de Governació explicava que aquesta llei s'ha modificat i serà el govern qui decidirà les capitals. Governació canviava el redactat de l'avantprojecte inicial de la llei de vegueries, on es recollia que serien els futurs consells de vegueria qui decidirien les capitals. El conseller de Governació, Jordi Ausàs, reconeixia que hi ha hagut canvis i que finalment serà el govern qui decidirà la capitalitat dels nous òrgans. El conseller es justificava dient que la llei es troba en tràmits i, per tant, hi van havent passos i s'incorporen modificacions. Ausàs també admetia que la incògnita de quines seran les capitals provoca ulls de poll a certs territoris, com és el cas de les comarques tarragonines, on caldrà decidir si Tarragona continua sent la capital o la comparteix amb Reus. El conseller de Governació tornava a defensar la nova llei de vegueries i dia que la seva aprovació es farà en les properes setmanes. Ara estem treballant en incorporar propostes que ens han arribat via al·legacions, explicava Ausàs, que no fixava cap data per l'aprovació de la llei, tot i remarcar que hi ha un consens claríssim dins del govern. L'avantprojecte inicial, que ja compta amb l'aprovació de la Comissió de Govern Local de Catalunya, estableix que seran els Consells de Vegueria qui determinaran a través d'un acord adoptat per majoria absoluta la capitalitat de les seves respectives vegueries. En canvi, el dijous, el conseller Ausàs assegurava que serà el govern qui decidirà quines són les capitals de vegueria. L'escoltem.
Bé, estem, com dic, en els treballs de cuina d'aquesta llei. Estem en avantprojecte de llei i, per tant, hi va havent passos i modificacions que formen part, com amb totes les lleis, del treball de diferents incorporacions. Per tant, el document que hi ha damunt la taula, el document que hi ha donat suport la Comissió de Governs Locals, en què hi ha el govern, l'administració, però també hi són doncs, la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis, per tant, el món municipalista, aquest marc legal, amb aquesta proposta, no hi figuren capitals. No? I, per tant, doncs, aquest és un debat que produeix certs ulls de poll en determinats parts del nostre territori, però vull dir clarament que aquest marc legal no parla d'aquestes capitalitats en aquest moment.
Sobre les capitals, Ausàs declarava que serà el govern qui les decidirà en el moment que s'estiguin constituint les noves vegueries, una afirmació que suposarà canvis en el redactat final de la llei, ja que l'avantprojecte inicial determina que serà els Consells de Vegueria qui tindran la competència de decidir les capitals. El nostre recorregut informatiu segueix ara fins a Deltebre. Des d'allí, Lluïsa Bertomeu avui ens dona compte de com van els treballs per l'extinció del cargol poma. De fet, una brigada de 13 persones treballarà per al control i l'extinció d'aquesta espècie invasora al Delta de l'Ebre.
El passat mes de desembre, durant la reunió de la Comissió de Seguiment per al Control de la Plaga del Caragol Poma al Delta de l'Ebre, es va fer un balanç de les actuacions dutes a terme el 2009, des del mes d'agost, quan es va conèixer l'existència de la plaga, i també es van establir una sèrie de mesures que han de desenvolupar-se aquest 2010 amb l'objectiu de contenir-la i a mitjà termini aconseguir-ne l'erradicació. La setmana vinent s'iniciarà la primera actuació a través dels treballs d'eliminació mecànica i reconeixement de la situació de 13 persones, un enginyer agrònom i 12 treballadors que formen part d'un pla d'ocupació del Departament de Treball. La tasca dels treballadors d'aquest pla consistirà en recollir els cargols adults dels desguassos del Delta i el riu Ebre, també fer prospeccions visuals i donar suport a les tasques mecàniques d'eradicació. Aquest pla, que durarà 3 mesos, tindrà un cost de 75.000 euros finançats pel Departament de Treball. Toni Espanya, director dels Serveis Territorials del DAR a les Terres de l'Ebre.
Hem aconseguit una brigada de 12 persones dirigides per un enginyer agrícola que, a través d'un pla d'ocupació del Departament de Treball, i durant 3 mesos estiran a les ordres de la comunitat de Regants de l'Esquerra, pues, dedicats única i exclusivament a retirar els caragols que hagin sobreviscut a les baixes temperatures. Estiran concentrats bàsicament en les séquies que porten aigua tot l'any, perquè és aigua a temperatura constant i aquests dos animals sobreviuen bé, bàsicament la séquia a mar i la séquia sanitària, que va des de l'ermita de l'aldea fins a les olles, i després totes les séquies paral·leles, que també són així d'aquestes característiques, com són capítols i barques i altres més minudetes. Estem parlant de bastants quilòmetres de recorregut, en aigua encara important, perquè hi ha desaigües que hi ha més de mig metro d'aigua, i per tant s'ha pues, d'anar una mica allò a les palpes, com diem vulgarment, i s'hauran de fer diverses passades per assegurar-nos que es recullen tots els animals. No? I jo crec que bueno, en aquests 3 mesos en aquest operatiu, i juntament amb la mesura que vam habilitar, que era aixugar pues, 4.000 hectàrees de tota la zona afectada pel caragol, pues, si no l'extingim al 100%, ens quedarem a prop. No?
El calendari de treball d'aquest pla d'ocupació, que donarà inici un cop s'hagin assecat les 3.931 hectàrees d'arrossar autoritzades, consisteix inicialment en prioritzar les recol·leccions dels exemplars de la xarxa de desguàs. Durant els mesos de febrer i març, es preveu que participen en tasques de salvament de fauna associades a les recol·leccions del caragol poma i a les tasques tècniques, mentre que a l'abril es faran els inventaris per a la detecció de l'espècie i la presa de dades de camp sobre l'efectivitat de les mesures implantades, destrucció de postes i eliminació d'adults.
de Deltebre a Alcanar. Canviem de temàtica informativa, però continuem parlant de plans d'ocupació, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi, amb la col·laboració dels alumnes del Pla d'Ocupació de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i els alumnes del Taller d'Arqueologia de la Diputació de Tarragona, han restaurat en les últimes setmanes diferents búnquers de la Guerra Civil situats al nostre litoral, amb la intenció de convertir-los en un atractiu històrico-turístic més del municipi. Des d'Alcanar Ràdio ens informa Domènec Ramal. Bona tarda, Domènec.
Què tal, Terem? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb el patrimoni històric i més concretament amb aquesta neteja dels búnquers que al llarg de la costa del nostre terme municipal, búnquers herència de la Guerra Civil que encara alguns ens conserven en força bon estat i que ara l'Ajuntament en els últims mesos ha decidit de posar com un valor turístic i històric més al nostre municipi. És per això que el nostre Ajuntament, a través dels alumnes del Pla d'Ocupació de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, ha treballat en les últimes setmanes en la recuperació d'alguns d'aquests antics búnquers de la Guerra Civil situats a prop del nucli de les cases d'Alcanar. L'objectiu dels treballs era el de facilitar l'accés als búnquers, antics refugis bèl·lics, perquè es converteixen ara, com dèiem, en un nou actiu històrico-turístic d'Alcanar. Per adequar l'espai, s'han retirat les runes que tapaven les entrades als refugis i també s'han netejat i adequat els camins d'accés fins a ells. A partir d'ara, aquests búnquers estaran oberts al públic perquè es puguen visitar. Cal dir que col·laborant en aquests treballs amb l'Ajuntament d'Alcanar hi ha hagut també, a banda del taller d'ocupació de la Taula del Sénia, el taller d'ocupació d'auxiliars d'arqueologia, que en este cas promou la Diputació de Tarragona a través de desenvolupament local. D'aquesta actuació en parlava als nostres micròfons el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho. L'escoltem.
I una de les activitats d'aquesta escola taller va ser anar allà i fer la limpiesa del búnquer i també posar una mica la idea de veure el que veritablement hi ha al búnquer, el gran que és, perquè és gran, i el que hi ha a dins, perquè pràcticament dins d'allí, entre matorrals, terra, pedra i tot això, no es podia entrar i ara es pot visitar. I també el mateix búnquer també vam aprofitar i que teníem el pla de la Taula del Sénia, el pla ocupacional de la Taula del Sénia, que és el que algunes vegades també he vingut aquí a parlar, que han limpiat algunes senderes o han limpiat la bessura que hi ha pel riu i així, i també vam aprofitar en ells de que anessin a limpiar, diguem, no estrictament dins del búnquer, sinó lo de dalt, doncs, hi ha també una mica de bessura que hi ha per allí, com també doncs, herbes, argilagues, tot això, no? Que també la zona, el que és dalt d'aquest búnquer, perquè està, diguem, soterrat dins la muntanyeta, doncs també, doncs, si algú va a veure-ho, doncs estés bé, no? I de fet, el que s'ha fet al búnquer és això, aprofitar que teníem aquí l'escola taller d'arqueologia i també que teníem el pla d'ocupació de la Taula del Sénia, no? I el fet, doncs, és limpiar. També esperant, doncs, bueno, si ara fem el projecte, si cal restaurar alguna cosa, doncs ja es farà, no? Però de moment se pot visitar.
Cal dir que l'actuació més important i el búnquer principal d'aquesta ruta és el que hi ha situat al davant mateix de l'entrada a la Nacional 340 de les cases d'Alcanar, a la Serra de la Tana. Però tal i com el regidor ens confirmava, la intenció de l'Ajuntament i les subvencions que ja estan confirmades són per adequar tot el conjunt de búnquers que hi ha al llarg del nostre litoral.
Gràcies, Domènec. Anem a parlar ara de la gastronomia i dels productes amb denominació d'origen, perquè la denominació d'origen protegit de l'arròs del Delta de l'Ebre ja té un nou catàleg. Es tracta, segons el president de la DOP, l'Ampostí Francesc Reverter, de la carta de presentació de l'arròs del Delta als consumidors. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, efectivament, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida, DOP, de l'arròs del Delta de l'Ebre, va presentar ahir a les instal·lacions de la Cambra Arrossera del Montsià el seu nou receptari. Es tracta d'un llibre en què es descriuen diverses receptes i plats culinaris elaborats amb arròs del Delta de l'Ebre, les seves varietats extra o bomba, i també les condicions en què es conrea aquest arròs protegit. Aquest nou receptari, segons el president de la DOP de l'arròs a les Terres de l'Ebre, Francesc Reverter, és una carta de presentació i de promoció de l'arròs del Delta de l'Ebre davant dels consumidors. Ho escoltem.
Sí, la veritat és que partim de l'antic catàleg que teníem, el que passa que jo entenc que necessitava una actualització. És un catàleg que l'han fet més lleuger, per dir d'alguna manera. Jo diria que la evolució, la fotografia, el paper, tot això són canvis que es produeixen, però l'apartat més important jo diria que aquest receptari el dividiria en tres parts, no? Que és on està ubicat l'arròs del Delta. Vull dir, heu de pensar que quan donem això al consumidor és la nostra, com bé dir, abans és la nostra carta de presentació, per tant és important saber qui som i on estem. A nosaltres mos pareix obvi, però a molta gent pues, mos desconeix. En segon lloc, com bé vos dia abans, és molt important, i aquí sí que hem volgut abundar en les característiques del gra del Delta. No tots els plats es poden fer el mateix tipus d'arròs, això és algo que al consumidor li falta encara moltes vegades d'entendre, i aquí hem volgut fer molt palès l'utilització de lo que és l'arròs extra normal i l'arròs bomba. Són dos arrossos completament diferents, bé sigui per a plats secs o per a plats caldosos. Això considerem que és algo que agraeix molt el consumidor al moment de llegir. I després pues, home, també hem actualitzat una mica i hem modernitzat, perquè la cuina va tenir les seues evolucions i hem d'anar canviant també les receptes i les formes de preparar-lo.
D'altra banda, a l'acte de presentació celebrat ahir a Amposta van assistir la subdirectora de Qualitat Alimentària de la Generalitat de Catalunya, Elisabet Cardoner, i el director territorial dels Serveis d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, també els membres de la DOP de l'arròs del Delta. Les característiques principals de l'arròs del DOP són la seva qualitat extra, que no presenta mescles de varietat. Recordar que s'han fet 10.000 catàlegs i que estan diferenciats en l'institucional de l'arròs montsià de la Cambra Rosera del Montsià i també de l'arròs Bayo i Segadors del Delta de Arrossaires de l'Ebre.
Està present en els certaments més destacats del sector de la gastronomia i l'alimentació. És un dels objectius de la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara. De fet, dies enrere va estar present a la Fira de Bilbao, on, entre d'altres aspectes, busquen distribuïdors per ampliar el mercat, tal com ens avança en la següent crònica Josep Roig des de la Plana Ràdio.
De l'11 al 14 del passat mes de desembre, la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara va estar present a la segona edició de la Fira Al Gusto, Saber i Sabor, un esdeveniment relacionat amb el sector de la gastronomia i l'alimentació que se celebra al recinte del Centre Bilbao d'Exhibició d'aquesta ciutat basca i que compta amb la col·laboració conjunta de l'organisme Slow Food Internacional, és a dir, Menjar Tranquil Internacional. Slow Food és una associació internacional sense ànim de lucre nascuda el 1986 com a resposta a l'invasió homogenitzadora dels fast food, és a dir, el menjar ràpid. Avui agrupa més de 80.000 persones i 104 països de 5 continents. El gerent de la cooperativa Planera, Lluís Cardona, explicava que la presència de l'entitat a la fira es justificava per la intenció d'obrir mercat al País Basc, zona on, segons Cardona, s'aprecia la qualitat culinària i per això es pretén trobar distribuïdors dels olis que s'elaboren. Cardona afegia que encara que no s'ha concretat res en aquest sentit, sí que es van poder fer els primers contactes.
S'han fet bastants de contactes. La idea inicial pues, era tindre distribuïdors a la zona del País Basc. Estem en la faena, no? Estem buscant, no, en aquests moments encara no està concretat, però bueno, sí que hi ha a nivell, a part de la venda que es va fer allà dalt, pues, a nivell poqueta cosa, però particular sobretot, pues, sí que s'estan fent algun envio d'oli envasat pues, a la zona de Bilbao. És una bona zona, en el tema culinari pues, ho saben apreciar bastant. També em vaig donar compte de que los productes, si portes un bon producte, pues lo saben valorar, no?
Des de la cooperativa Planera es fa una valoració prou positiva del resultat de la seva estada a la Fira de Bilbao, encara que Cardona puntualitzava que aquests tipus de valoracions s'han de fer a més llarg termini. Tot i això, la intenció és la de tornar-hi d'aquí a 2 anys.
La impressió que teníem s'ha ratificat i, per tant, considerem que és un bon lloc per anar a vendre oli envasat i intentar potenciar-ho, no? Les fires, pues, evidentment, a curt plaç, mai s'ha de fer una valoració, sinó que la valoració pues, l'has de fer més a més llarg plaç, no? La impressió o la valoració inicial la considerem bastant positiva, no? De manera que si tot va bé i d'aquí 2 anys pues, la tornen a fer, segurament pues, hi tornarà a participar, no?
La Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara també va presentar aquesta segona edició de la Fira Al Gusto, Saber i Sabor de Bilbao el nou oli d'oliveres mil·lenàries, que l'entitat ha començat a comercialitzar a partir d'aquesta temporada i al preu de 15 euros l'ampolla de mig litre.
Gràcies, Josep. De fet, la ST Montsià de Santa Bàrbara també forma part del col·lectiu de cuina La Ràpida Delta, una agrupació que des de la seva formació sap de la importància d'estar present en certaments destacats per promocionar promocionar els seus productes de qualitat. Ara aquest col·lectiu de cuina també participarà a Fitur, la Fira Internacional de Turisme a Madrid, i ho farà d'una manera especial, tal com ens explica des de Ràdio Ràpita Núria Subirats.
El col·lectiu de cuina La Ràpita a Delta de l'Ebre farà el còctel de benvinguda als professionals del sector turístic català en el marc de la propera edició de Fitur, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, que se celebra a finals de mes. L'acte es portarà a terme el dia 20 a l'Hotel Princesa USA de Madrid i serà presidit pel conseller de Turisme de la Generalitat, Josep Huguet. Serà el primer acte oficial que celebra el recent creat col·lectiu de cuina a fora de La Ràpita. Tanmateix, el dia 21, a l'estand que Turisme de Catalunya tindrà a Fitur, es farà la presentació oficial del col·lectiu de cuina i del nou catàleg editat per l'Ajuntament davant els mitjans de comunicació i turoperadors. D'altra banda, aquest proper dilluns, en una reunió a Barcelona, a la qual assistirà la regidora de Turisme Rosa Anglès, es concretarà la participació del col·lectiu de cuina de La Ràpita en el Fòrum Gastronòmic de Santiago de Compostela, que se celebra entre els dies 20 i 24 de febrer, acció que coincidirà en dates amb la celebració d'una nova edició de la Diada de la Galera al Pavelló Firal, prevista també per a finals de febrer.
Gràcies, Núria. De fet, la gastronomia sempre va lligar també a la festa. I és que aquest cap de setmana són molts els municipis de les Terres de l'Ebre que celebren la festa de Sant Antoni. I d'això anem a parlar tot seguit, donat que Alcanar és un dels indrets de les Terres de l'Ebre que tenen com a tradició la celebració d'aquesta festivitat, una celebració i uns actes dels que ens en parla des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de qüestions festives i és que, coincidint amb la festivitat de Sant Antoni, diumenge 17 de gener, un any més aquí a Alcanar i al voltant d'este cap de setmana que ens apropem i al qual sembla ser que la meteorologia finalment acabarà donant una pausa i un respir de bon temps, hem aquí a Alcanar organitzat tot un seguit d'activitats per commemorar aquesta festa tan tradicional. Una festa que s'encarrega d'organitzar la Comissió de Sant Antoni i en la que, com és tradició, es faran les ballades populars als diferents indrets habituals, carrer Sant Antoni, plaça del Camí Ample, plaça Major i Avinguda Catalunya, tant demà dissabte a partir de les 6 de la tarda, els més joves, i a les 7 i mitja els més grans, com diumenge, a partir de les 5 i mitja els més joves i a les 7 de la tarda els més grans, als quatre llocs abans esmentats. Per a banda d'aquesta, hi ha també d'altres activitats complementàries per al cap de setmana, activitats com la tradicional representació teatral, que amb motiu de la festa de Sant Antoni cada any s'encarrega d'estrenar el grup de teatre Gresol. L'obra que enguany es representarà porta per títol Quan acaba la ficció. És una obra de Ramon Aspachs i serà d'alguna manera el tret de sortida als actes que enguany, en 2010, el grup de teatre Gresol organitzarà amb motiu del seu 25è aniversari. La representació teatral tindrà lloc demà dissabte a les 10 de la nit a l'Auditori Municipal. Pel que fa a diumenge, hi ha també activitats tradicionals, com la despertada, que a càrrec de la rondalla Verge del Remei es farà a partir de les 4 de la matinada pels carrers de la població, per tot seguit i ja a partir de les 8 del matí celebrar la tradicional xocolatada amb pastes per a tots els assistents al carrer Sant Antoni. A les 11 del matí de diumenge hi haurà la Santa Missa i processó en honor al Sant. Tot seguit es farà la benedicció dels animals davant de l'edifici de serveis agraris i a continuació es farà el sorteig del mantó de Manila que, com cada any, rifa la comissió organitzadora de la festa. Cap a la 1 del migdia, aproximadament, a la plaça Major i a la plaça del Camí Ample ballaran el ball popular de la festa als més petitets de la casa, en edats compreses dels 0 als 6 anys. A les 3 de la tarda, havent dinat, també al carrer Sant Antoni es farà una altra de les activitats típiques, la cursa de cintes i la trencada d'olles. El punt i final a la festa es posarà, després de les dues ballades de diumenge, un cop acabades aquestes, al carrer Sant Antoni, amb la celebració d'una botifarrada acompanyada de pantomaca, que també, com és habitual, organitzen els veïns del carrer Sant Antoni.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temps més tranquil a mesura que avanci la tarda. El temporal de vent d'ahir al vespre i d'aquesta nit en algunes comarques catalanes s'acaba, tot i que quedarà tramuntana moderada cap a les Illes Balears i la Costa Brava i també la Catalunya Nord. Tarda amb sol, amb bona visibilitat, algunes restes de núvols. Demà, Arribaran núvols, seran més prims al matí, permetent ressol, a la tarda es taparà més, i entre demà a la nit i diumenge, cel tapat a gran part de Catalunya. Entre demà a la nit i diumenge al matí a primera hora, alguna dèbil precipitació al Pirineu Occidental, sobretot, i també al terç oest de Catalunya. Cota de neu, 1.300 metres.
Per part nostra, res més. Que disfrutin del cap de setmana, de les activitats preparades en motiu de Sant Antoni, i ens tornem a trobar el proper dilluns des de la seva municipal.